L'espia de Mahler, una coproducció de la Simfònica del Vallès i Ràdio Sabadell 94.6, presentada per Jordi Cos.
Un matrimoni sense amor que acaba amb un amor sense matrimoni. La llavor d'una música que segueix enamorant a milions de persones. Avui, amb el suport fidel de Rocío García al control tècnic, un dels concerts per a violí més estimats de la història de la música, a l'espia de Mahler. Una tonada que va néixer amb vocació de romandre adherida a la nostra memòria. Tonada que fins i tot ha estat adoptada més d'un segle després per altres gèneres musicals, de la fusta envernissada al metall, del violí a la guitarra elèctrica. Les reclamacions envieu-les al grup de heavy metal japonès Galderius per aquest rock and roll de Tchaikovsky. El cas és que aquesta tonada tan inspirada i inspiradora forma part del concert per a violí de Tchaikovsky, una partitura fruit d'un amor homosexual nascut del fracàs d'un acord heterosexual provocat per un matrimoni impossible. Ara poso llum a aquesta frase. El 18 de juliol del 1877, Tchaikovsky es casa sense amor amb una antiga alumna seva, Antonina Miliukova. Bé, per Antonina aquella escena era una boda, per a Tchaikovsky, segons testimonis escrits de l'esdeveniment, un funeral. Per què Tchaikovsky decideix donar, doncs, aquest pas? Els estudiosos especulen amb que el matrimoni amb Antonina era la pantalla de fum que Tchaikovsky considera com la més adient per protegir-se i protegir també la seva família d'un possible escàndol si l'homosexualitat del compositor sortia a la llum pública. El cas és que el fum de la pantalla del matrimoni ofegà Tchaikovsky des del primer dia com a casat. En una carta a la seva mecenes i més fervent admiradora durant prop de 20 anys, Nadezhda von Meck li confessava, obrim cometes: us preguntareu, és clar, però com van passar el temps quan ella i jo estàvem junts? És molt xerraire, però només té tres temes de conversa. A cada hora em repetia innombrables històries sobre homes que havien tingut sentiments tendres cap a ella. En la seva major part eren militars, nebots de destacats banquers, artistes coneguts i fins i tot membres de la família imperial. A continuació, ella, amb no poca freqüència i amb una mena de passió inexplicable, em descrivia els vicis, les accions cruels i el comportament detestable de tots els seus parents. El tercer tema de la seva incansable xerrameca eren les seves històries de la vida a l'internat. no tenia aturador. Tanquem cometes. En resum, 6 setmanes després del matrimoni i sense haver-lo consumat, Tchaikovsky fuig del costat de la seva esposa Antonina, a qui mai més no tornarà a veure. Amb un intent de suïcidi poc documentat i una crisi nerviosa molt documentada, Tchaikovsky escriu l'epíleg final d'una unió desafortunada per antinatural. Uns mesos després, gràcies a la pensió de 6.000 rubles anuals que li ha assignat la seva mecenes, Bonmec, Tchaikovsky viatja primer a Itàlia i després a la ciutat suïssa de Clarens, allotjant-se a l'hotel Richelieu, una casa de repòs perquè els nervis de Tchaikovsky recobressin la calma. Amb el paisatge del llac Léman com a taló de fons, Tchaikovsky completarà la seva 4a simfonia, de la que parlarem la setmana vinent, poc després l'obra que ara ens ocupa, el concert per a violí, i l'orquestració del primer acte de la seva òpera, Eugene Onegin, la introducció de la qual està fent de banda sonora d'aquest relat d'un matrimoni fallit. Tchaikovsky va escriure el concert per a violí i orquestra en tan sols 25 dies, durant els mesos de març i abril del 1878. La motivació va ser l'amor que sentia pel violinista Joseph Kotek, alumne de composició de Tchaikovsky i també el seu amant, que acompanyà el compositor durant la seva estada a la casa de repòs de l'hotel Richelieu, a Suïssa. El 17 de març d'aquell mateix any, Tchaikovsky escriu una carta dirigida a la seva mecenes, Madame Bonmec, on dona testimoni de l'inici de la composició del concert per a violí. Obrim cometes. Des d'aquest matí m'ha agafat un inexplicable foc d'inspiració. Jo em vaig sentir meravellós i molt satisfet. Estic escrivint algunes peces petites, una sonata per a piano i un concert per a violí. Tanquem cometes. A la companyia que li feia el violinista Kotiek cal afegir un catalitzador musical. Doncs és molt possible que la inspiració de Tchaikovsky li assaltés després d'acompanyar al piano al seu amic i amant, el violinista Kotiek, la música que està sonant rere meu, la Simfonia Espanyola per a violí i orquestra, del compositor francès Édouard Lalo, com el mateix Tchaikovsky escriu a Madame Bonmec. Obrim cometes. La Simfonia Espanyola és una música molt fresca, lleugera, amb ritmes picants, melodies boniques i excel·lentment harmonitzades. Ell, Lalo, de la mateixa manera que Leo de Lips i Bizet, no s'esforça per aprofundir, però evita amb cura la rutina. Busca noves formes i pensa més en la bellesa musical que en l'observació de les tradicions establertes, com fan els alemanys. Tanquem cometes. L'estudiós David Brown escriu que Tchaikovsky gairebé hauria estat escrivint la recepta per al concert per a violí que ell mateix estava a punt de compondre, tancant cometes. Tres setmanes després, Tchaikovsky tornarà a escriure a Madame Bombeck. Avui he acabat el concert, només queda copiar-lo, interpretar-lo diverses vegades amb Kotiek, que és aquí, i després fer l'orquestració. Escoltem el primer moviment del concert per a violí Tchaikovsky, que gira al voltant de dos temes, la tonada que obria el programa d'avui i que ara recordem. Aquest segon tema. Aquests dos temes vestiran el primer moviment del concert per a violí de Tchaikovsky i que ara en podreu gaudir en les mans del solista que l'interpretarà el divendres de la setmana vinent, 16 d'abril, al Centre Cultural de Terrassa a les 8 del vespre i el dissabte 17 d'abril al Palau de la Música Catalana de Barcelona a 6:45 de la tarda, acompanyat pels Simfònics del Vallès. Nemanja Radulovic amb aquest Tchaikovsky que ara arriba per emocionar-vos. Thank you.
Thank you.
El segon moviment del concert per a violí de Tchaikovsky no va ser el que va escriure originalment el compositor. I és que el violinista Kotiek, que tutelava el procés de creació del concert, va pensar que la versió original era prou bona, sí, però va creure que Tchaikovsky podia fer-ho millor. Així que l'obligà a escriure una altra música, una cançoneta com a substitut. Cançoneta, esclar, una cançoneta, és, i indica un estil de música senzill i vocal. Després d'una introducció coral dels vents de l'orquestra, el solista, de fet, interpreta una melodia senzilla, semblant a una cançó dolça i melangiosa. Nemanja Radulovics ens la tradueix ara.
Thank you.
I què va succeir amb el moviment que originalment va compondre Tchaikovsky? Doncs el compositor el convertí en una partitura autònoma que titulà Memòria d'un lloc estimat, segurament fent referència tal vegada als dies passats a Suïssa amb el seu amic i amant, el violinista Józef Kotiek. Escoltem aquesta meditació, aquest cop traduïda per la violinista Janine Janssen. Segur que trobareu punts de contacte amb la música que finalment Tchaikovsky decidí, per exigència de Kotiek, convertir en el segon moviment del concert per a violí. Meditem una estona sobre llocs estimats. Després de meditar sobre llocs estimats i sobre aquesta música que Tchaikovsky va veure's obligat a descartar per imperatiu del violinista Kotiek, fem que esclati el tercer i darrer moviment del concert per a violí. En comptes de tonades celestials amb molt de sucre, Tchaikovsky trepitjarà els sons terrenals de la música popular russa. Tchaikovsky volia dedicar el seu nou concert al seu amic i amant Kotiek, que tant li havia ajudat a compondre'l, però el preocupava que la dedicatòria convidés a xafarderies malicioses sobre la seva relació. Per tant, decidí de dedicar-lo al famós violinista hongarès Leopold Auer, per a qui ja havia escrit una serenada melancòlica. Però vet aquí que Auer va rebutjar la peça perquè la va considerar massa difícil, Possiblement, ferit per la decisió de Tchaikovsky de dedicar l'obra a un altre violinista, Kotiek també va negar-se a interpretar-la i la seva estreta amistat es trencà en 1800. L'estrena no tindria lloc fins a 3 anys després, l'any 1881 a Viena, amb el violinista Adolf Brodsky com a solista. Va ser rebuda amb grans aplaudiments per part del públic, però la crítica va ser molt dura. En especial Eduard Hanslick, un crític de referència, valedor de compositors com Brahms i Dvořák, va criticar el caràcter rus del moviment final amb paraules que vorejaven la xenofòbia. Aquestes, obrim cometes. El compositor rus Tchaikovsky segurament no és un talent normal, sinó més aviat inflat, amb una obsessió genial sense discriminació ni gust. Tal és també el seu últim llarg i pretensiós concert per a violí. Durant un temps es mou sòbriament, musicalment i no sense esperit, però aviat la vulgaritat guanya el domini i s'afirma fins al final del primer moviment. El violí ja no es toca, s'estira, esquinçat, esquitxat. L'adagio torna a tenir el seu millor moment per pacificar-nos i guanyar-nos, però aviat es trenca per deixar pas a un final que ens trasllada a una brutal i miserable alegria d'unes vacances russes. Veiem clarament les cares salvatges, vulgars, sentim maleïccions, sentim ferum a vodka. Friedrich Bischer va escriure una vegada parlant d'obscenes imatges que fan pudor a la vista. El concert per a violí de Tchaikovsky ens dona per primera vegada la noció horrible que hi pot haver música que fa pudor a l'oïda. Tanquem cometes. Aquesta era la crítica d'Eduard Hanslick del concert per a violí de Tchaikovsky. El compositor rus Tchaikovsky va memoritzar aquesta ressenya i podria citar-la paraula per paraula la resta de la seva vida. Afortunadament, l'opinió de Hanslick no va importar massa, atès que Brodsky aviat va tenir molts més compromisos per interpretar el concert per a violí en moltes altres ciutats del món. Gaudim ara en les mans de Nemanja Radulovic del darrer moviment del concert per a violí de Tchaikovsky, aquest que tant escandalitza a Hanslick, el racista. Gaudim de la música que fa olor a vodka, a terra mullada i a festa popular. I salut.
Connexions.
Per trobar una altra connexió del concert per a violí de Tchaikovsky en la música del segle XX, que no sigui el heavy metal del grup japonès Galberius, hem d'anar al cinema. En aquest tema de la pel·lícula de l'any 1985, Els Goonies, dirigida per Richard Donner, a partir d'una història imaginada per Steven Spielberg. Aquí serà on trobarem l'esquema del primer tema del primer moviment del concert per a violí de Tchaikovsky, el compositor David Grazin. Tchaikovsky al cinema.
L'espia de Mahler.
Recordem que el concert per a violí de Tchaikovsky el podreu escoltar en viu i directe el divendres dia 16 d'abril al Centre Cultural de Terrassa i el dissabte 17 d'abril al Palau de la Música de Barcelona amb els Simfònics del Vallès acompanyant el violinista serbi Nemanja Radulovic, un dels violinistes més impactants del panorama actual. Deixem que sigui ell qui ens convidi a aquests concerts, una oportunitat per practicar l'anglès.
Hi everyone, it's Nemanja Radulovic and I would like to invite you for two concerts in Spain, in Terrassa on the 16th and Palau de la Música in Barcelona on the 17th. We will play Tchaikovsky Violin Concerto together with Pablo Rus Broseta and Orquestra Sinfonica del Valles. So have a nice day and hope to see you soon. Bye-bye.
Acomiadem el programa d'avui amb la traducció que Nemanja Radulovic ens fa d'una cançó popular de Macedònia en la veu de Sniha Milosevic. El seu títol, Hakdi, Thakdi, Jasno Sonze. Vine, vine, sol clar. Doncs que aquest sol clar de la cançó ens il·lumini per reconèixer que la vida amb música, ja sabeu, sempre serà un bon viatge.
Saidi, saidi, ja Quin delícia!